Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que se emite en Radio Clara a través del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, que es dirigido por Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el borrador del decreto ley de la reforma de la negociación colectiva, debido a la falta de acuerdo entre los sindicatos mayoritarios y los empresarios sobre este asunto. Laura, ¿qué se pretendía con esa negociación?
La COE tumbó definitivamente el pacto de la negociación colectiva, probablemente del resultado de las elecciones del 22 de mayo. Los sindicatos pelearon por el acuerdo hasta el último minuto. No en vano, la negociación colectiva es una herramienta, la herramienta más importante para regular las condiciones de trabajo de la clase trabajadora. Lo que se intentaba con este acuerdo era regular la negociación colectiva, ordenar la negociación colectiva, porque hay innumerables convenios que en realidad afectan a muy pocos trabajadores y trabajadoras, y luego además también articular un acuerdo por el que de alguna manera se pueda facilitar la negociación en los convenios colectivos estatales, fundamentalmente, y en el resto de los convenios colectivos. Dos días antes de las elecciones de mayo había un principio de acuerdo, estábamos muy cercanos, se tenía que enviar el último documento por parte de la COE y sin embargo pues este documento llegó después de las elecciones del 22 de mayo, con lo cual se entiende que estaban esperando pues a ver cuáles eran los resultados que probablemente en un futuro les van a ser más favorables que a la clase trabajadora, haciendo propuestas de máximos como darle más poder al empresario, tener total y absoluta flexibilidad para modificar las condiciones de trabajo y también plantear que las mutuas puedan dar el alta de la seguridad social y marcar sus criterios en el ámbito del absentismo, cuando estas dos últimas cuestiones no estaban dentro de la mesa de negociación. Que la COE ha jugado sucio, muy sucio. No ha seguido la buena fe que marca el Estatuto de los Trabajadores, por la que se tiene que negociar de buena fe contractual, y los que hemos negociado en alguna ocasión lo sabemos, que hay que respetarla y que, aunque parezca mentira, se suele respetar. Pero en este caso, viendo el panorama actual, y parece ser que cualquier otra cosa le va a venir bien a la COE, excepto negociar las mejores condiciones para todos. Respecto a la agenda sindical, el día 7 de junio en Madrid se fará la entrega de signatures de la Iniciativa Legislativa Popular al Congrés dels Diputats. Esta Iniciativa Legislativa Popular que ficaren en marcha Comissions Obreres i UGT a nivell estatal, que demana la retirada de la reforma laboral i fa una proposta que defensa els drets dels treballadors i les treballadores. Prèviament, a les 11 del matí, se partirà cap al Congrés dels Diputats en una manifestació que comença a les 11 en el Cercle de Belles Arts de Madrid. El dia 18 tenim la mobilització en defensa de les línies en valencià en resposta a Alejandro Fondemora, el conseller d'Educació, que vol suprimir les línies en valencià, i se van a produir en les tres capitals de província, en Alacant a les 6 de la vesprà, en el carrer Carratalà, número 47, en Castelló a les 7 de la vesprà, en la Casa dels Caragols, el carrer Major, número 78, i en València a les 7 de la vesprada també en la plaça Mare de Déu. A més, hi ha mobilitzacions de la Confederació Europea de Sindicats, on està Comissions Obreres. Us informem de que se van a fer mobilització en Brussel·les, demanant que se canvie l'orientació política europea. És a dir, que de la crisi no s'isca retallant els drets socials o els drets laborals de la classe treballadora i de la ciutadania, i per això s'ha convocat el dia 21 una manifestació a Brussel·les i el dia 22 s'han convocat en totes les capitals de província assemblees a les 10:30. Els delegats i les delegades de Comissions Obreres del País Valencià estan convocats a aquesta assemblea i a les 12 se farà una concentració en delegació de govern. Tot això per a que a nivell europeu se demane una eixida justa de la crisi i que deixem de pagar la classe treballadora les conseqüències de l'avarícia de la classe empresarial i financera.
Habitant de terrestres confins, lliurarem nostres somnis al vent d'una platja que n'era un jardí arrelat en el blau firmament. Un migdia de foc encendrà les estrelles del cor de la nit, on la música lliure serà l'harmonia que portes a dins.
Avui en Ràdio Sindical ens acompanya Ferran Vicent García, que és responsable de comunicació i política lingüística de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià. Benvingut a Ràdio Sindical.
Gràcies.
Ferran, per què has triat l'himne galàctic de Jaume Sisa per introduir aquesta entrevista?
Perquè em sembla una cançó molt engrescadora. Crec que estem tots una mica fals d'ànim, de moral, de motivació. Aquesta cançó s'hi va deixar una mica del context per abarcar tota la galàxia i per tant em sembla una bona excusa per animar a la gent a no deixar-se atrapar pel context, que en aquest cas doncs, crec que és prou dolent i prou agressiu.
Ferran, en la nostra agenda sindical hem anunciat una mobilització en defensa de l'ensenyament públic en resposta a l'anunci del conseller Font de Mora. Ens agradaria saber quina és la proposta que ha fet el conseller, quina valoració se fa.
M'agradaria que tots els oients sapigueren que la concentració, la mobilització, la manifestació en aquest cas és el 18 de juny, és a la plaça Sant Agustí, a les 6 de la vesprada, el dia 18 de juny, que és dissabte. Una de les motivacions d'aquesta mobilització és l'anunci del conseller, encara conseller, perquè s'haurà substituït pronte, d'instaurar una única línia en valencià, que seria una línia plurilingüe, que tindria aproximadament 30% d'ensenyament en valencià, 30% en castellà i 30% en anglès. Aquesta proposta, des del nostre punt de vista, des de la Federació d'Ensenyament i també de la Confederació Sindical, va en contra de la llei d'ús i ensenyament, va contra un bon model educatiu que faciliti als alumnes adquirir competències lingüístiques i, a més, és tramposa i mentirosa. I, per tant, doncs anem a posicionar-nos en contra i intentar que retire la proposta definitivament. No veiem cap aspecte positiu en aquesta proposta.
Quina era la situació fins ara en quant a política lingüística en l'educació, és a dir, la situació de les línies en valencià?
Hi havia dos grans models que s'agrupaven en tres línies. Un model consistia en que la major part d'assignatures se donen en valencià, això podia ser la línia en valencià o la línia que es deia d'immersió lingüística, i l'altre model que s'aplicava era la tercera línia, que es diu incorporació progressiva, que consistia en que cada vegada tens més assignatures en valencià fins a arribar a una equiparació, 50%, 50%. Nosaltres sempre hem defensat, i a la llum dels estudis en altres països que també tenen llengües minoritàries, com poden ser Gales o Canadà, que l'únic model que ha demostrat la seva eficàcia, i així ho diu el Consell d'Europa, és el d'immersió lingüística. Digues línia en valencià o digues immersió lingüística, és la manera en què els alumnes poden assolir competències en una llengua minoritària, perquè facilita el seu accés. L'anunci de Font de Mora, per tant, està fora de lloc, devalua la qualitat de l'ensenyament en valencià i impossibilitarà als alumnes adquirir competències lingüístiques.
Ja s'ha avançat. Les conseqüències a l'alumnat i al professorat tindria alguna repercussió també en quant a oferta, en quant a vacants, en quant a això ho heu valorat?
Sí, ja, a més, voldria destacar que de cara a l'alumnat encara hi ha una altra conseqüència, que en l'anunci no queda reflectida, però coneguent la pràctica, la política lingüística del nostre conseller i del seu equip de govern, pensem que serà un perill. I és que a la pràctica potser no se puga ofertar aquest 30% en anglès perquè el professorat no tingui la titulació, potser hi hagi problemes d'organització de centre per aconseguir el 30% en valencià. El que està clar és que amb aquest model se tendirà a tindre un 60% o més en castellà i que se prohibeix a la pràctica superar el 30% en valencià. Per tant, és un model que a l'alumnat li impedirà l'accés a l'ensenyament en valencià. Respecte al professorat, ara mateix n'hi ha línies que se mantenen en 14, 18 alumnes, 20 alumnes per mantenir la immersió lingüística, la línia que han escollit els pares. En anunciar que tots van a la mateixa línia, el que està fent en realitat és reduir el nombre de grups, impedir la diversificació en quant a l'atenció lingüística a l'alumnat, per tant, reducció de grups, reducció de plantilla i menys qualitat per a l'ensenyament. Seria una conseqüència per a professorat, alumnes i comunitat educativa.
Abans explicaves, Ferran, també la decisió de Font de Mora afecta directament a determinades assignatures, com és el teu cas.
Jo soc professor de física i química, i de matemàtiques. Justament les dues especialitats que han prohibit que es donen en valencià. Jo vull dir-ho així perquè el fet de que diguen que se donaran en castellà, en realitat estan prohibint que se donen en valencià. Insistisc, l'accés de l'alumnat a les matemàtiques, la física i química, les ciències naturals o la història en castellà està garantit perquè tots els mitjans de comunicació, la majoria de publicacions i altres estímuls comunicatius estan quasi tots en castellà. D'aquesta manera el que impediran és que molts alumnes, bueno, de fet, que cap alumne puga donar matemàtiques o física i química en valencià i en una agressió clara a la llibertat de càtedra i d'organització de centres que podien decidir quines assignatures són o no en valencià.
Has avançat abans més o menys el model lingüístic de Comissions Obreres, que era el de la immersió lingüística en valencià. Parla'ns un poquet més perquè coneguem la proposta de Comissions Obreres.
La immersió lingüística seria el punt fort o la manera de que la gent identificara el model, però no comprèn tot el que oferim. Nosaltres pensem que la immersió lingüística vol dir una gran tassa d'ensenyament en valencià. Per què? És la llengua pròpia del país, perquè és la llengua minoritzada i, per tant, l'alumnat així adquireix competències lingüístiques. Immersió lingüística en el nostre model vol dir també que l'alumne sempre té una via de comunicació amb el professor si no és capaç de comunicar-se encara en valencià, posem el cas d'alumnes de molt poca edat. A partir d'ahí, el que se fa és favorir l'accés, les competències en el valencià. Hauria d'haver certa immersió lingüística en menor proporció en anglès, per exemple, si volem que l'anglès també sigui una llengua útil per a la comunicació de l'alumnat. Per tant, la principal característica de la nostra proposta és que la gent s'hi veja la necessitat d'utilitzar competències lingüístiques amb l'ajut, amb l'assessorament i amb l'ensenyament que pugui aportar bons professionals formats en aquesta llengua.
Tenim una proposta davant de la taula, la de ficar només una única línia que compartisca castellà, valencià i anglès. Quines són les necessitats en aquests moments de l'ensenyament públic del País Valencià?
Sí, nosaltres tenim una llarga història de demandes de línies en valencià per part de pares, mares, alumnes no ateses per la Generalitat, per el Consell. El Partit Popular s'ha caracteritzat des de la seva estada en el poder, que ja és massa llarga des del meu punt de vista, per negar sistemàticament moltes línies en valencià. Davant d'aquesta problemàtica i d'un cas o dos que s'han donat de pares que no volien que els seus fills escrivien en valencià, la política que ha seguit en aquests moments Font de Mora és dir vaig a possibilitar que la gent puga demanar l'exempció del valencià, no estudiar en valencià. La proposta del conseller, vos recorde o vos senyale si no ho havíeu llegit, que proposa també que l'alumnat puga parlar i escriure sempre en la llengua que ell escollirà. Per tant, d'aquesta manera també està afavorint, primer, que la classe siga un desastre, perquè és impossible comunicar-se en dos o tres llengües alhora. A partir de certa edat això serà impossible. I d'altra banda, està afavorint que la llengua majoritària continuï sent majoritària, perquè ningú no ha de fer un esforç per adaptar-se. També diu que són els pares qui ha de triar la llengua en què els alumnes fan els exàmens. Un alumne, fins que acabi el seu ensenyament obligatori i el batxillerat, segurament es veurà forçat a fer exàmens en la llengua que els seus pares decidiran, no pel context pedagògic del centre, sinó per la decisió política, lingüística dels seus pares.
En aquestes qüestions, Comissions Obreres, com participa, en quins àmbits participa i com reclama que d'alguna manera la línia en valencià se mantinga o eixa immersió lingüística per reforçar la llengua del País Valencià?
I Comissions Obreres té un concepte, almenys de la Federació d'Ensenyament és el que sempre treballem, que és nosaltres responem a les demandes de la comunitat educativa. Tenim una àmplia implantació quant a afiliació, treballadors, etc., que estan en el món de l'ensenyament. Per tant, creiem que el sentit majoritari és la demanda dels drets lingüístics. L'alumne ha de ser atès correctament, amb qualitat, ha de tindre un model que possibilite l'accés al valencià i, per últim, pues, ha de ser possible que les famílies vegin un model educatiu i no una bandada de cap aquí cap allà per un model lingüístic molt publicitari que és el que està intentant publicitar el Partit Popular.
D'alguna manera, aquestes coses se poden fer també per contentar a algú. Les urgències en quant a professorat, infraestructura, quines són les demandes que estan arribant a la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres?
Sí, és de veres que se pot legislar i presentar propostes com aquesta per contentar algú. En aquest cas seria per contentar a la gent que vol erradicar el valencià de l'ensenyament, així de clar, perquè és una proposta molt agressiva contra els drets bàsics de la gent. I d'altra banda, estem en un moment en què l'administració valenciana el que està fent és retallar, augmentar el número d'hores que ha de treballar cada professor, augmentar el número d'alumnes que ha d'haver en cada aula, eliminar distincions per atenció a la diversitat o a les necessitats educatives, eliminar distincions per fer més eficaç l'ensenyament en valencià i, per tant, estan llevant-nos recursos, llevant-nos llocs de treball, llevant-nos qualitat de l'ensenyament en base a estalviar simplement uns pocs euros que podrien d'alguna manera treure's d'altres grans events o altres inversions que nosaltres considerem que no tenen res a veure ni amb un estat que garantisca drets socials ni amb una política laboral coherent, sensata, compartida i que escoltés agents socials.
Ferran, quin percentatge tenim de fracàs escolar al País Valencià?
Amb el 40% és el que nosaltres anomenem abandonament escolar. Està un poquet per sobre, 41-42, i el fracàs el podríem xifrar en més a dalt del 33-35. El fracàs es refereix quan una persona no adquireix la titulació de graduat en l'ESO, que és l'ensenyament obligatori, i l'abandonament simplement que no continua estudiant. On pot tindre el graduat i amb això conformar-se. Les dues taxes indiquen qualitat educativa. Que la gent continuï en el sistema educatiu vol dir que eixen ben formats, que la gent aprove l'ESO vol dir que la tasca que s'ha fet fins a eixa edat pues, ha sigut profitosa. Això vol dir que estem a la cua de les comunitats autònomes espanyoles, vol dir que el nostre model no sembla que destaque per un diferencial positiu, sinó més aviat negatiu, i nosaltres pensem també que la deixadesa, la manca d'inversió en compensació educativa, en recursos, en escoltar sobretot què diuen professorat, pares, mares i agents socials està fent que el nostre model sigui cada dia més pobre i per tant menys eficaç. Esta setmana passada o l'anterior la majoria d'alumnes de secundària i batxillerat s'han pogut presentar a les proves de capacitació en valencià sense estudiar gaire perquè l'ensenyament ja saben valencià perquè donen moltes assignatures en valencià. Amb el model d'Alejandro Fontdemora segurament d'aquí 6 anys l'alumnat s'haurà de pensar molt abans d'obtindre una capacitació en valencià. Per tant, perdrà capacitat d'incorporació al món de treball, competències lingüístiques i competències professionals.
I en aquest sentit, què diuen els pares i els alumnes sobre aquesta proposta? Vosaltres que teniu contacte amb tots ells.
Pares i alumnat estan indignats en la seva majoria perquè ja tradicionalment sabeu, com he dit abans, que en el País Valencià hi ha una demanda molt forta de línies en valencià que no es veu normalment satisfeta ni se contempla des de Conselleria. Esperem que les mobilitzacions defensa no solament les línies en valencià sinó tot l'ensenyament públic, més recursos per l'ensenyament públic, el 18 de juny, el dissabte a les 6. El que estem dient, el que nosaltres veiem, que és la indignació de famílies, alumnat i professorat, s'hauria de reflectir en el carrer. Tothom hauria d'entendre aquest missatge. Volem un ensenyament més públic, amb més recursos i de més qualitat.
Ferran García, responsable de comunicació i política lingüística de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià. Moltes gràcies per acompanyar-nos en Ràdio Sindical i fins a una propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins altra. A poètiques forces units, si la vida és com un girabolt, el més gran és també el més petit. En el límit de la realitat, prohibir estarà prohibit. Quan galàctic el sol brillarà, a la terra que mai no ha existit, a la terra que mai no ha
A vosotros y a vosotras, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos un día más. Nos escuchamos a la siguiente. Sed libres de reflexión, opinión y acción. Salud.